Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Són les dues. Bona diada de Sant Jordi. Comença aquí l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Feina feta. El Sabadell té ja la permanència virtual a la butxaca després del triomf ahir per 1-3 a Formentera. Just el dia D, el més complicat, el més delicat, com davant del Llagostera unes setmanes abans, l'equip va tornar a respondre a la perfecció i va poder passar pàgina a la malastrugança que semblava que l'acompanyava en segons quins partits en els quals potser dominava més que el rival, però no estava encertat o encaixava gols que els condemnaven a empats i més empats. Aquesta vegada, en l'intercanvi de cops, el centre d'esports es va mostrar superior. Va generar un munt d'oportunitats, va saber avançar-se amb gols matiners tant a la primera com a la segona part i, sobretot, en els moments determinants, també va tenir de cara la fortuna. Com a mostra, la pilota al pal dels Balears just abans de l'1-3 d'Arturo, o la mala fortuna de l'Eix Coc lesionant-se, ensopegant i caient a sobre d'un rival en l'acció que a sobre va ser penal, però com dic, ahir sí que era el dia, així, amb majúscules, i fins i tot quan el vent va girar en contra, aleshores Roberto es va treure l'espina de les errades de les dues últimes jornades, aturant aquesta pena màxima i permetent uns últims minuts plàcids. Falten 9 punts, el play-out és a 6, el descens directe a 7. Les tres últimes jornades per fi seran tranquil·les, ara a rubricar la permanència aviat i preparar com toca la pròxima temporada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
L'esport passa per Ràdio Sabadell i per les mans del Toni González, al control de so. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Sentirem Toni Saligrat i alguns dels protagonistes del triomf ahir a Formentera. També les crítiques del vestidor de l'Estrelpool Natació Sabadell femení sobre l'arbitratge patit dissabte a la final de la Copa d'Europa. Les noies d'or del club, subcampiones d'Europa, han tornat avui de Rússia. I, entre d'altres coses, el balanç dels equips de vòlei del club que han lluitat aquest cap de setmana per l'ascens a les fases.
I fora de l'hotel?
El Barcelona, campió de Copa dissabte, golejant 0-5 al Sevilla, és també a tocar de la Lliga, a només un punt. Ahir, al segon, l'Atlético va empatar 0-0 a casa davant del Betis, del sabadellenc Cristian Tello. També ahir, en el duel català Montilivi, Girona 0, Espanyol 2, amb doblet de Gerard Moreno. A partir de les 5 de la tarda, el Barça juvenil disputa la final de la Youth League, la Champions juvenil. El sabadellenc Àlex Collado, a les files blaugrana, té, doncs, l'oportunitat de proclamar-se campió d'Europa en aquesta categoria. I Marc Márquez és a un punt del lideratge del Mundial de MotoGP després del seu triomf al Gran Premi de les Amèriques. El de Cervera va compartir podi a Austin amb Maverick Viñales i Andrea Giannone. Més coses, quarta victòria en 5 partits del Divina Seguro Joventut a l'ACB. Els de Carles Durant van guanyar la pista del Burgos 79-80 amb un triple als últims segons de Kulvietis. Aquest triomf deixa fora de la zona de descens els verdinegres a 5 jornades per acabar la temporada. El Barcelona Lassa també va guanyar amb comoditat 89-74 al Guipúscoa i segueix tercer a la Lliga. I finalment, en futbol sala, l'Inter Movistar s'ha proclamat campió d'Europa després de desfer-se de l'Sporting de Portugal a la final. El Barça va acabar tercer després de caure a les semifinals contra els madrilenys. Al partit del tercer i quart lloc van guanyar 7-1 al Győr hongarès.
I a les xarxes socials.
Escombrarem una miqueta cap a casa els tuits de @MiguelÁngel32, el nostre estadístic de capçalera seccionista els divendres, el Miguel Ángel Rodríguez. És Sant Jordi avui, no oblideu de comprar el llibre i la rosa, i si teniu dubtes o voleu saber una miqueta més de la centenària història del centre d'esports, un bon regal pot ser el llibre escrit pel Miguel Ángel sobre els 50 anys de vida de la nova Creu Alta.
Avui celebra el seu aniversari.
Josu Azcoidi, futbolista del Sabadell, bufa 28 espelmes i també és l'aniversari de l'exnedador Martín López Ubero, or olímpic quan era nedador del club, que avui fa 49 anys.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Bueno, hem tornat a veure un Sabadell molt ambiciós i un Sabadell que no li ha pesat el moment, no? Que el moment era un moment difícil, un moment on podíem, això ho vam dir l'altre dia, generar tranquil·litat o intranquil·litat. I l'equip ha competit tan bé com a sempre, que hagués passat si hagués estat Arturo des de principi de temporada, jo estic segur que portaríem uns quants punts més, ell uns quants gols més, i estaríem en una altra posició, única i exclusivament amb un home gol com ell. Sí, bueno, el final és per veure'l, no? Però fins això ha anat bé, no? Perquè Robert tampoc se mereix, avui igual, li han fet un golaç amb una falta lateral per l'escaire, no? O li fan golaços o... de ABP, normalment, o algunes errades que havia tingut últimament, i jo espero que això li vagi bé per tornar a agafar la confiança que sempre ha tingut. Ja ho vam dir l'altre dia, que si guanyàvem no estava tot fet, si perdíem tampoc, si guanyàvem el resultat ens donaria molta tranquil·litat, i si haguéssim perdut segurament el resultat hagués generat molta intranquil·litat. Hem guanyat, això ens dona molta tranquil·litat, no és matemàtic, però la veritat és que el passe és quasi definitiu. El rabo todo es toro, eh? Això no s'ha acabat, queden tres partits i... O sigui, que ningú tingui el menor dubte de que anem a intentar guanyar els tres partits que queden. I igual la temporada no es veu tan justeta com se veu ara mateix, no?
Sis minuts i mig per sobre de les dues, dia de Sant Jordi, i amb un somriure d'orella a orella als arlequinats després del bon partit del seu equip ahir a Formentera, victòria 1-3, permanència a la butxaca, i per tant, molts temes a tractar, però sobretot amb un pèl més de tranquil·litat veient la classificació del grup 3 de segona divisió B. És així o no, Marc Pijuan, com estàs?
Molt bona tarda, Adri. Home, doncs sí, tranquil·litat, eh? Sobretot perquè, com bé deies al principi, allò, la sensació de feina feta ja per fi, després de... No et diré patir, perquè potser no hem patit poc, però ahir, escoltant les declaracions de tots els protagonistes, sí que tenies la sensació de que, bé, més enllà del que ens havien dit en roda de premsa o allò després de postpartit, de no, tranquils, perquè, home, doncs un pèl de pressió sí que hi havia, perquè tots eren conscients que ahir, doncs, per exemple, una derrota hagués complicat i força les coses.
És que segurament una cosa no treu l'altra, no? D'una banda, és veritat que el Sabadell no s'ha complicat mai la vida en el sentit de veure's de ple a la part baixa de la taula, però també és veritat que hem tingut alguna que altra situació llagostera aquest cap de setmana contra el Formentera, d'allò de dir, calla, que si avui fallem, llavors sí que es pot complicar de veritat. I justament el Sabadell ha complert aquesta temporada com més pressió ha tingut, que també és ben curiós.
Sí, sobreposant-se a situacions complicades, no? El partit de Llagostera aquí a casa, tot i jugar-lo a casa, també tenia el seu punt. A més, en una temporada d'una casa, doncs no acabes d'estar del tot fi. Saps que has de guanyar sí o sí, fas una crida a la gent, l'equip va respondre, una victòria important, i ahir era una mica similar. De fet, a la prèvia, en algun moment també ja ho havíem comentat de la setmana, que no tenia aquella aura de final que potser va prendre el partit de Llagostera, pel fet de que jugava fora, de que era fins i tot un viatge pesadot per tots, per jugadors, tècnics, també, per exemple, els companys periodistes, en Sergi el primer, que és d'aquells viatges que es fa pesadot per tot plegat. Semblava que perdia una mica aquella aura de partit molt i molt important. El cert és que ho era, i molt, i vaja, jo crec que l'equip va respondre, a més, des del minut 1, mai millor dit, en un partit com el d'ahir, a més des de, vaja, no només competint, sinó que fins i tot jo crec que demostrant bon joc com el que ahir va demostrar l'equip de Saligrat.
I amb un nom propi, avui a través de les xarxes socials ja dèiem a @RadioSabadell que en recordava molt a Antonio Hidalgo aquesta manera de celebrar els gols, fent les ulleres Arturo Juan Rodríguez Pérez Reverte, que sense cap mena de dubte l'audiència del Sabadell en joc, gairebé no per unanimitat, perquè també hi van haver vots per Roberto, per Pol Moreno, per Migue, però al final el paper decisiu del punt ahir, no només en el gol, amb l'assistència prèvia també en el primer a Felipe Sanchón, sinó amb la sensació de portar la corcolla a tota la defensa, que ahir érem tres centrals per Arturo, i malgrat tot Arturo ell solet se'ls va... anava a dir berenar, no perquè va ser pel matí, se'ls va esmorzar, però va ser un autèntic partidàs. Fins i tot després Toni Saligrat va dir, jo no sé si l'he dit algun cop en públic, en privat segur que sí, però ens vam equivocar d'Arturo, és un error greu confiar en no només el jugador sinó la persona, va dir, en la qual vam apostar a principis de temporada, i l'Arturo bo era aquest. I ara acabem de sentir també el que deia el de Torrent al voltant de què hagués passat, que això és futbol ficció, però què hagués passat si aquest Arturo hagués estat des de la jornada 1, sigui com sigui, decisiu totalment.
Sí, en públic no sé si ho havia dit, però et dic que en privat segur que Toni Saligrat havia tingut aquesta conversa. En tot cas, un Arturo que jo he fet la reflexió i pensant la superioritat que demostra Arturo en aquestes últimes jornades, l'entenc, punt 1, des de la vessant que és un jugador que tècnicament és molt bo i que sap molt bé què ha de fer en tots els moments, i jo crec que a punt 2 important que arribava, jo crec, descarregat de minuts, Adri. Havia tingut una primera part de temporada on segurament no havia disputat tots els minuts que ell hagués volgut, sinó doncs segurament no estaria aquí, que arribava potser més relaxat a nivell doncs muscular, no tan carregat de minuts, i jo crec que això també li ha anat bé en aquest tram final de temporada, perquè, per exemple, ahir és que semblava que tingués tres marxes més que tots els seus rivals. Tampoc no eren Usain Bolts, els defenses del Formentera, però vaja, sense desmereixer la sensació de que jugava molt fàcil i que no feia el que volia, però gairebé en qualsevol, sobretot acció individual o contra un, veies que se n'anava, que se n'anava i que ho tenia fàcil per desfer-se dels rivals.
Fins i tot alliberat de càrrega, perquè va arribar en una època en la qual el Sabadell necessitava, com l'aigua que bevia, un davanter centre. Venia d'una experiència, com hem dit ara, realment molt complicada amb l'altre Arturo Enrique Bernard, el brasiler, i des del principi li van sortir les coses, i això al final per un davanter és clau, de treure't la pressió dels primers partits, anar veient porteria, fent assistències, i al final, entre que el llistó no era molt alt, que es va guanyar des del primer moment l'estima de l'afició i que està complint amb nota, doncs sempre ens quedarà aquest dubte de què hagués passat, sí? Què hagués passat si l'ABC hagués començat per una altra lletra? No ho sé, però comença per la A i puc intuir avui el Joan Blanquer, qui li posa veu, per qui començarà parlant amb aquest ABC arlequinat de cada setmana.
L'abecedari arlequinat. A.
D'Arturo, el jugador de Cartagena va ser ahir nombrat el millor del partit pel Sergi Garcés i amb tots els mèrits del món. El davanter arlequinat va donar l'assistència del primer gol i va fabricar el tercer. La seva presència, en punta d'atac, està sent decisiva en aquest tram final de campionat per al Sabadell. Ai, si hagués arribat a l'estiu.
M.
De Miguel García, el davanter andalús va tornar ahir a la titularitat després de 6 jornades sense fer-ho. A més, el Décija va completar un gran partit amb gol inclòs. Tot i la poca continuïtat a l'equip, Miguel García sempre compleix.
R.
De Roberto, perquè després de l'errada del cap de setmana passat a casa contra el Villarreal B, amb una mala acció que va significar l'1-1 final, el Canari es va refer aturant ahir un penal en els darrers instants del duel. Una bona manera d'esvair els fantasmes després d'una setmana complicada.
B baixa.
De Víctor Martínez, el jugador del planter va jugar ahir els últims minuts de l'enfrontament de lateral dret. Amb l'absència d'Òscar Rubio per sanció, Aleix Coc va suplir el lleidatà. Ara bé, en l'acció del penal, el tarragoní es va lesionar i va haver d'abandonar el camp. Víctor va complir en una posició nova per ell, demostrant la seva polivalència i que, amb ganes, tot és possible.
Ho vaig dir durant la retransmissió i no me n'amago, és un dels jugadors que crec que podia haver tingut molts més minuts aquesta temporada, Víctor Martínez, però si et sembla, per la incidència en el partit d'ahir, anem a comentar un parell de noms més, hem dit el d'Arturo. Miguel García, un altre dels jugadors que el vam tenir fa alguna setmana en directe aquí a Ràdio Sabadell, i dèiem, no ha tingut sort, perquè el dia que va entrar d'inici es va lesionar gairebé la primera jugada d'atac contra el Deportiu Aragón, després les coses van començar a rutllar amb aquesta dupla Felipe Sanchón i Arturo, i ha tingut allò unes quantes setmanes d'haver d'esperar, de tenir el seu moment, d'intentar reivindicar-se sortint des de la banqueta. Ahir un altre cop titular i un altre cop torna a sucar, per tant és un nom propi també, Miguel García.
Sí, jo crec que és molt curiós la temporada de Miguel García, que segurament Miguel García segurament no ha comptat amb els minuts que ell voldria, però que tot i així la sensació és que el rendiment és molt i molt alt, jo crec que una mica en la línia de com surten els partits, que no juga molt però el temps que surt doncs l'aprofita. Jo crec que la temporada és un bon resum dels partits de Miguel, i ahir va ser una altra demostració. Un jugador que doncs feia 6 jornades que no sortia titular, que tampoc ha jugat gaire en aquests últims 6 partits, allò estonetes, últims minuts, però que ahir, a més, amb el gol, amb aquest segon gol que posava avantatge en el marcador, doncs demostra que està molt i molt bé. De fet, abans fèiem allò números i el tercer màxim golejador de l'equip, només per darrere de Felipe
Arturo. És una dada que sorprèn, que potser no la tens molt controlada. És veritat que tampoc són jugadors amb uns grans registres. Aquesta temporada, més aviat, és pobra a nivell de gols a favor. Però vaja, Arturo és el segon, Felipe Sanchón amb el d'ahir ja en suma 8, i el tercer màxim anotador de la temporada és Miguel García.
Mira, entre els tres han fet 15 gols, que no sé si vindria a ser el 50% de l'equip.
Ara ho hauria de mirar de
més o menys,
memòria, però vaja,
que deu estar per allà. Per tant, déu-n'hi-do la transcendència d'un Miguel García, que juga poc, però el poc que juga, juga molt i molt bé, i ahir jo crec que va complir amb escreix, amb un camp també complicat i on segurament les característiques d'ell, un camp de gesp artificial, estretot, doncs no acaben de ser les que més s'adequen a ell, i a més sabem que pateix molt a nivell muscular a Miguel García, i que ahir va rendir espectacular.
I l'altre nom, si rebobinem una setmana clavada en aquest punt de la pel·lícula, estàvem parlant de Roberto Gutiérrez com l'asa dels cops, per l'error que va tenir clamorós davant del Villarreal B, i perquè ja acumulava un parell de situacions similars, potser no tan destacada la del camp del Club Deportivo Ebro, però un parell de jugades que, en les quals jo crec que el canari va marxar amb la sensació d'haver pogut fer molt més del que havia passat. Ahir, fins i tot, en el gol de falta, és un golaç, s'accelera amb el vent que va bufar amb molta força ahir a Sant Francesc Xavier, a Formentera, però al final la sensació també era una mica de déjà vu. En canvi, com ahir era el dia, era el que havia de sortir tot de cara malgrat que el vent bufés en contra, Roberto es va treure l'espina, i de quina manera també.
Sí, la sensació de que no s'ho mereixia, no? aquestes dues últimes accions que potser no havien estat del tot afortunades, en un porter que sempre s'ha mostrat molt regular, sense grans aturades d'aquelles que diguis mare meva, que acaba de fer, però sí que un porter molt regular, allò que dirien els entrenadors, un 8, que potser no és ni un 10 ni un 5, és un 8 que tota la temporada ha anat rendint, i la sensació és que no es mereixia, no? Aquesta taca en aquestes darreres setmanes, aquestes darreres jornades, i jo crec que ahir Roberto, doncs, es va treure l'espineta, com bé deies abans, aturant aquest penal que no sé què hagués passat, si hagués anotat el Formentera aquest 2-3, perquè la veritat és que abans del
que
tercer gol
patit, això segur.
Abans del tercer gol l'equip, doncs, estava colat, estava passant uns moments complicadors, el Formentera atacava, òbviament era l'única opció que li quedava per intentar treure un resultat positiu, i per tant, doncs, jo crec que Roberto ahir ens va estalviar uns minuts de nervis, de tensió, aturant aquest penal en els últims minuts de partit.
I a tot això el vestidor, què diu?
Doncs jo crec que molta tranquil·litat, la línia del que dèiem a principi d'avui, parlant sobretot de treure's pressió després d'aquest marcador, d'aquesta victòria, de sumar 3 punts que jo crec que eren importants. Escoltem Felipe Sanchón, un dels autors també autors del gol de l'equip, el primer, de fet, obria la llauna, que també va córrer molt, ahir vam veure Felipe Sanchón corrent molt i molt, per tant ens alegrem de que físicament veiem que està força bé, tot i el que ens deia Toni Salirat a la prèvia del partit, i un Felipe Sanchón que reconeixia que l'equip es mereixia ja una victòria.
Sí, yo creo que era merecido ganar hoy y bueno, el que siga Sabadell partido tras partido, pues veía que lo bien que lo estábamos haciendo, pero aquí lo que cuenta son los resultados y no teníamos premio y era una pena porque de la forma que tengo de trabajar que no tenga resultado, pues era duro semana tras semana, pero bueno, por fin hemos sacado una victoria súper importante.
Parlàvem de l'actuació de Roberto, i on més jo crec que tenien ganes que Roberto, doncs, es refés era també dins del vestidor. Vam llegir, per exemple, com Román, el porter suplent, doncs, només acaba el partit de Villarreal B, ja feia un tuit, doncs, dient que era injust el que li havia passat a Roberto, a Robert, com li diuen ells. Després del partit també ahir Toni Salirat se n'alegrava, se'n felicitava de l'actuació de Roberto, i qui també ho feia era Felipe Sanchón, que deia que Robert, com se'l coneix dins del vestidor, doncs no mereixia una taca com la que va patir contra el Villarreal B, i se n'alegrava que ahir pogués aturar aquest penal.
Sí, el porter al final su fallo se nota más que la gente arriba, por ejemplo, y Robert, pues sabemos de sensación a porteo que pues hoy ha hecho una parada a clave, porque si hubieran marcado, pues nos hubieran metido ahí de atrás y hubiera sido difícil. Y mira, hoy hay que darle la enhorabuena y muy contento por él también, porque se lo merecía.
Per transcendència i per com es va celebrar, sense cap mena de dubtes, que aquesta intervenció de Roberto val gairebé com un gol més ahir a Formentera, i a més hi va haver una imatge ben curiosa que ja la vam comentar aquí al Sabadell en joc, i és que només assenyalar el penal en aquell moment de dubtes de l'Aleix Coca al terra lesionat, de la gent protestant i de més, va mirar cap al Marc Antoni, va fer un gest com dient el xutarà cap allà, oi? I l'instint el va portar entre l'instint i com havien treballat el llançament del jugador del Formentera, al final entre unes coses i unes altres, doncs al final va estar encertat el porter canari, i nosaltres que també ens alegrem des d'aquí. Per rematar, ho dèiem, Miguel García, un altre dels noms propis, va veure porteria per sentenciar l'enfrontament, i després què s'explicava l'andalús?
Doncs vaja, una mica amb la línia de Felipe Sanchón, demostrava, o mostrava millor dit, el seu relaxament després d'una victòria com la d'ahir, un Miguel que sempre és molt expressiu, i l'escoltarem ara en aquesta resposta.
Buf, la verdad que sí que es un alivio, ¿no? Porque yo creo que ya veníamos desde mucho tiempo mereciéndolo y al final pues el trabajo y la constancia pues siempre llega el premio.
Sempre arriba el premi i a més és curiós el rendiment.
Sí, aquest buf. Hi havia tensió,
sí,
aquí,
sí,
havia tensió.
Sí, aquest buf és un buf d'alliberament. Però dèiem, hi ha partits, hi ha camps que especialment costen de tirar endavant fora de casa, però enguany el rendiment del Sabadell com a forani està sent boníssim.
Sí, gairebé, no? Si diem que és millor que dins
sí,
de casa...
Sí, tant.
Fa mal dir-ho o fa de mal dir perquè sembla estrany, però vaja, el rendiment fora de casa aquesta temporada està sent molt i molt bon i en aquesta línia. També s'expressava un Miguel García que posava també un altre element sobre la taula i era, diu, l'esforç físic, és a dir, el far de córrer que s'havia fet l'equip al llarg del partit.
Sí, la verdad que fuera de casa siempre es complicado, ¿no? En este tipo de campo, ¿no? Con un equipo que se juega la vida prácticamente. Y bueno, yo creo que el equipo ha estado, como en otros partidos atrás, enorme. O sea, hemos hecho un trabajo físico, yo creo que espectacular, hemos corrido lo que no está escrito. Y bueno, y el equipo, pues al final el premio, como te he dicho antes, el premio que se venía mereciendo ya desde hace tiempo, ha llegado hoy, ¿no? Y en lo individual, como dice, pues bueno, siempre intento trabajar, dar el máximo y hoy he tenido la oportunidad de salir en el 11 y bueno, he intentado aprovecharlo y encima pues hemos ganado y encima he marcado un golito.
Per tant, jornada rodona ahir a Formentera amb aquesta alegria de l'1-3 del Sabadell. I a tot això, diumenge, un altre balear amb un perfil completament diferent del conjunt pitiús. Visita la nova Creu Alta al Mallorca a les 12 amb 6 jugadors del Sabadell a una única targeta de la suspensió. Ja teníem a Roberto, a Dani Gómez, a Marc Martínez, a Felipe Sanchón i a Arturo. I s'afegeix a aquesta llista Víctor Martínez, això sí, per contra, Toni Salirat no perd cap efectiu per sanció i recupera a dos dels que es van perdre la cita d'ahir, com són Pedro Capó i també Òscar Rubio. Haurem de fer números, tindrem tota la setmana per endavant, però el Mallorca pot ser matemàticament campió a la nova Creu Alta i el Sabadell pot mantenir la categoria de forma matemàtica, aconseguir la salvació matemàtica també aquest diumenge, depèn de com vagin les coses. Per tant, un partit que números en mà també té un munt d'al·licients i que, vaja, és contra el líder, o sigui que no cal dir gaire més cosa. Un equip que ha estat subcampió de la Recopa, que ha estat campió de Copa del Rei, de la Supercopa, per tant, un equipàs com és el Mallorca. Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara, Adri.
Suite de bronze.
Un quart i mig de tres, si hem pensat avui. Si el Sabadell acaba de garantir la seva presència a la segona divisió B, encara que sigui de forma virtual, aquesta pròxima temporada, la que serà ja la 18-19, doncs què millor que celebrar-ho amb la guia de la segona divisió B. Una guia que, la veritat, teníem ganes de descobrir-vos aquesta història perquè està molt ben parida, està molt ben feta, la tinc aquí a les meves mans i vaig repassant, per exemple, els diferents equips. Si anem al grup 3, Badalona, el Collano, el propi Sabadell, però vaja, és dels quatre grups i té un estil, un disseny que la veritat és que paga la pena de poder fer l'esforç econòmic per tenir-la aquí a les meves mans. Per exemple, la portada, la fitxa de todos los jugadores, los datos de los 80 clubes, más de 1.700 fotografies i el calendario de los cuatro grupos. Qui hi ha al darrere de tot plegat? El Chechu Alonso, que el tenim al telèfon, un basc que viu a Alacant. Chechu, què tal, com estàs?
Buena tarde, Adrián. Saludos a todos los oyentes de Radio Sabadell. Muy bien.
La primera que te quería hacer, ¿en qué momento a Chechu Alonso se le ocurre la idea la temporada pasada de decir aquí hay que hacer una guía de segunda división B al más puro estilo, y seguro que los oyentes saben de qué hablo, de Don Balón, de la guía Marca, pero exclusiva de la segunda división B?
Sí, bueno, pues me ocurrió hace un par de temporadas. Yo tenía un amigo que además entrenaba un equipo en segunda B y fue cuando empecé a cogerle gusto a la categoría. Entonces, bueno, vi que no había ninguna herramienta, ninguna forma de saber los jugadores, los datos de los jugadores, los clubes, los datos de los clubes. Entonces ya hace dos años se nos ocurrió el tema de lanzar la guía, estuvimos analizándolo y el año pasado ya decidimos ponerla en práctica. Y fue por eso, porque no hay nada en la categoría, como bien dices, y bueno, la verdad que es una categoría muy importante.
Esta que tengo en las manos es la segunda edición, por lo tanto entiendo que la cosa funciona.
Correcto, empezamos en la temporada 16-17 a modo de prueba y ya verdad que fue un éxito, nos la demandan mucho los clubes, los aficionados y los medios de comunicación y queremos seguir, poco a poco la queremos lanzar cada vez antes. A ver si el año que viene la podemos sacar en noviembre, que es lo suyo, pero bueno, como bien sabrás y verás ahí, pues es una dificultad conseguir los 80 clubes que te manden las fotografías, los datos de los jugadores, pero bueno, poco a poco ya nos van conociendo y nos van ayudando mucho con la información.
¿Qué es lo más difícil? Porque claro, es lo que dices tú, son 80 equipos, algunos sí que tendrán a mucha prensa detrás, a gente trabajando en el propio club, habrá otros que costará horrores encontrar la foto individual de cada jugador. ¿Qué es lo que más, cuando uno empieza a diseñarla, qué es lo que más cuesta?
Sí, pues básicamente la dificultad son los datos, ¿no? Es algo que parece fácil, dices, bueno, pues si son, no hay nada de tecnología dentro del producto, ¿no? Pero bueno, conseguir los datos, conseguir la persona de contacto de cada club que te facilite los datos y las fotografías, eso es lo más complicado, ¿no? Como bien dices, hay equipos en segunda B con un perfil profesional, con un perfil de segunda A, y luego hay otros equipos que tienen un perfil un poquito más bajo, que acaban de venir de tercera división, que no tienen gente trabajando en el club, y bueno, pues la verdad que cuesta conseguir los datos, pero bueno, eso es lo más difícil, ¿no? Y luego una vez que ya se tiene, diseñar, maquetar, imprimir, pues bueno, eso ya es un poquito más fácil.
¿Os la han llegado a pedir desde el extranjero, no, también?
Eso es, sí, nos han pedido de Estados Unidos, de Italia, de Francia, de Polonia, hay mucha gente que sigue a la competición. Como bien sabes, pues ya últimamente cada grupo hay 4 o 5 partidos televisados, tanto en abierto como a veces en pago, y la verdad que la gente la sigue, la categoría. Y luego hay mucho coleccionista de guías a nivel mundial, y bueno, la verdad que le gusta. Y luego, como bien dices, es una guía que está hecha en mucha calidad, un papel que apetece tenerla, luego coleccionarla y no tirarla, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que sirve como herramienta para luego consultarla igual dentro de 5 o 6 años, y tiene un valor, ¿no? Tiene un valor luego.
¿Te ha sorprendido por eso, Chechu? Al final, cuando hace un par de años decides pues empezar con este proyecto, ¿te hubieses planteado que de Polonia, por ejemplo, te pedirían una guía?
Pues tanto no me había planteado, ¿no? Yo pensaba que era un público más local, yo pensaba que esto iba a quedar un poquito más para el aficionado local de cada club, pero tanto de que el extranjero nos siguiera en la competición sí que me ha sorprendido. Pero bueno, como estamos ahora con las redes sociales, y ya el mundo es tan global y ya no hay distancias, ¿no? Pues la verdad que, pues bueno, pero por otro lado parece normal, ¿no?
El precio es de 15 euros más los gastos de envío, que son 4 euros más, pero sobre todo, una de las partes que yo también quería recalcar es la parte solidaria, porque además de todo esto, además de toda esta información práctica de jugadores, de datos, etcétera, de fotografías, querías vincular también el proyecto, en este caso a la Fundación Isabel Gemio, pero vaya, tener al final un trasfondo que fuese benéfico, que no fuese simplemente alguien que hace una guía para ganar dinero y punto.
Correcto, no, además de nació eso también con un carácter solidario, pues para ayudar a la investigación de enfermedades raras, y bueno, por eso todos los beneficios del proyecto van para la Fundación Isabel Gemio, y queríamos hacer las dos cosas, algo solidario y luego también algo que fuera útil y atractivo para la gente, ¿no? Entonces, a la vez que uno se lleva una herramienta que la verdad que la gente la coge por el uso que le va a dar, pues sin querer ya está haciendo una aportación a una causa solidaria, ¿no? Entonces, bueno, queremos que es compatible las dos cosas, y bueno, pues por eso lo hemos enfocado de esa manera y lo queremos seguir enfocando de aquí en adelante. Y luego además también este año hemos incorporado regalo de acceso temporal a la plataforma de videoanálisis Instant Football, con lo cual, pues la verdad que es un regalazo, ¿no? O sea, te llevas una herramienta, te regalan un acceso a Instant Football y encima ayudas a una causa solidaria, con lo cual, pues no, cada año intentaremos dar más cosas.
Aquí en Sabadell estamos sensibilizados con el tema de las enfermedades raras, incluso hay un torneo solidario que se basa en ello desde hace unos cuantos años, por lo tanto, seguro que hay oyentes que están escuchando esto y que dicen, a ver, Segunda División B con el Sabadell, con sus rivales, incluso otros grupos, ves a saber si la temporada que viene tengo que tirar de la guía para saber a quién fichamos, a quién no, e incluso con el tema este que decíamos ahora de la causa solidaria. ¿Cómo se puede encontrar esta guía? La pregunta del millón, ¿cómo se puede comprar?
Pues mira, puedes entrar en nuestra página web, www.laguia2b.es, entonces ahí ven a través del formulario de contacto, nos la pides, o luego también a través de las redes sociales, laguia2b, puedes entrar en Twitter y nos lo pides también por mensaje privado o mensaje abierto. Entonces, cualquiera de las dos maneras, www.laguia2b.es o a través de nuestras cuentas en redes sociales, laguia2b.
Pues Chechu Alonso, la verdad es que seguro que me entenderás cuando diga esto. Ojalá que de aquí a pocos años no tengamos que estar con esta guía en las manos viendo al Sabadell. Ojalá que sea pues innecesario, porque ya estamos en una categoría superior. Pero sea como sea, la verdad es que vale mucho la pena para seguir la Segunda División B con los 4 grupos, con los 80 equipos y con un trabajazo que hacéis y que queríamos también destacar aquí en Radio Sabadell. Mucha suerte, ánimo de cara a la tercera guía, que seguro que ahora ya de aquí a nada empieza ya el proyecto proyecto de la 2018-2019 y lo iremos siguiendo desde aquí. Un abrazo.
Pues un abrazo, muchas gracias Adrián y a todos los oyentes.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Gairebé 200 pàgines, aquesta guia de la segona divisió B, que sorprèn per la seva qualitat, per ser un projecte, com heu sentit ara, modest i humil, però que la veritat és que paga força la pena. Continuem parlant de futbol, de seguida anem al món del waterpolo i aquest regust tan agre que ens va deixar la final de dissabte de la Copa d'Europa a Kirishi, a Rússia, però abans hem de fer una pinzellada també de l'obrador Arlequinat, amb un cara i creu aquest cap de setmana al futbol base del centre d'esports. Victòria balsàmica del filial a casa, Olímpia, 2-1, contra la Jonquera amb un autèntic golaç per l'escaire a última hora de Roger Ligero per rescatar els 3 punts. Aquest triomf deixa els de Carlos López dotzens, fora del descens, amb 34 punts i amb 2 de marge ara mateix respecte a la part baixa després d'ocupar aquestes places de descens l'última setmana. Ligero, l'heroi ahir a Olímpia, molt gràfic a l'hora de valorar com era de necessària la victòria.
Em donava igual si marcava amb el cul, si marcava que rebotava i hi havia més rebots i marcar, em donava igual. L'important és que hem marcat, ens hem portat els 3 punts, que ja era hora, que ja ens ho mereixíem i supercontent.
Per tant, molt gràfic, com dèiem, Roger Ligero. La victòria d'ahir contra l'equip fronterer trenca una ratxa de 2 mesos sense guanyar. Recordem que els últims 4 partits havien estat fora de casa, a domicili. I, sobretot, aquest triomf el que permet és a l'equip de Carlos López mirar el futur amb més optimisme, com ha reconegut Roger Ligero.
Ara encarem els partits que van d'una altra manera, perquè aquests 3 punts ens donen un cop de força. Portàvem, no sé si 2 mesos sense puntuar, sense guanyar els 3 punts. Però sí, sí, ja era hora i ja ens tocava, la veritat.
Per contra, la mala notícia del cap de setmana, no per esperada menys dolorosa, el descens matemàtic del juvenil A a Preferent després del 4-1 encaixat a Palamós. Òscar Retxe, jugador de l'equip, demana competir igualment per molt que la categoria estigui ja perduda.
Ahora ya estamos descendidos matemáticamente y bueno, nos hemos propuesto que lo que queda temporada pues hay que luchar todos los partidos y defender el escudo hasta el último partido, ¿no? La semana que viene tenemos un partido complicado contra Manresa, que ellos todavía sí que pueden salvarse y van a venir con todas a intentar ganar los 3 puntos.
El d'enguany és el segon descens consecutiu del Sabadell juvenil, que passaran 2 anys de jugar a l'elit a fer-ho a la tercera categoria del futbol juvenil. 3 minutets per sobre de 2:45, per tant hem creuat ja l'equador del programa, publicitat, i a la tornada hem de parlar de waterpolo i de tot el que ha succeït aquest cap de setmana a Kirishi.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec Expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Som estudiants de la Immaculada i et volem dir...
Sabadell és actualitat, és esport.
Sabadell és gastronomia,
és comerç i tecnologia.
Sabadell és cultura, salut, bellesa.
Sabadell és festa, tradició i modernitat.
Tot això ho trobaràs a...
Ràdio Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Waterpolo a Ràdio Sabadell 94.6.
Malauradament no ha pogut ser, no? Tenim la cinquena Copa d'Europa a les vitrines del Club Natació Sabadell i la veritat, el que sí que tenim és unanimitat al club a l'hora de lamentar sobretot l'arbitratge patit dissabte a la final de l'Eurolliga. Un cop més, l'anfitrió va rebre, podríem dir que tracta de favor en segons quines decisions arbitrals, segons les waterpolistes sabadellenques. Entre frustració i indignació era l'ànim de l'expedició de l'Astral Pool, que per cert ha tornat avui, més tard del previst, a terres catalanes després de perdre el segon vol per culpa del retard en el Sant Petersburg-Munic. És a dir, han hagut de fer una nit més fora de casa, en aquest cas a Alemanya, digerint la decepció de la derrota dissabte davant del Kinev Kirishi a la gran final de la Copa d'Europa de l'Eurolliga, als penals després del 8-8 final i amb una Judit Forca, podríem dir que gairebé l'heroïna a les semifinals amb 5 dies fallant l'únic penal que no va acabar la xarxa dels 10 que es van llançar. Analitzant la derrota i especialment l'arbitratge patit, l'entrenador David Palme i la defensora Mati Ortiz expliquen de què es queixen en concret.
El tercer quart, per mi, rebem un arbitratge molt, molt en contra, rebem 5 faltes en atac, rebem una expulsió molt rigorosa que acaben penjant el pal, que tanquem tres jugadores i acaben penal sense que connecti la jugadora amb la pilota. Bueno, la sensació de la tercera part és que no hem pogut atacar, no ens hem deixat atacar.
Sabíem que això també podria passar, saps? Això està clar, o sigui, vens aquí i bueno, estàs a Rússia, estàs a casa seva i evidentment saps que en tot passa això. Però bueno, sí que és veritat que són petits detalls que potser no són tan evidents. Sense l'últim penal que ens van picar, que aquest és evident, però vull dir, no són coses que et diguis, no és que no t'han donat, no és que clar, són petites contrafaltes que t'estan fent treure't un gol, com exemple la contra que va fer la Bea, una contrafalta més que no sé què, és un atac menys, o sigui, són petits detalls que et fan que potser, o sigui, no et deixen entrar al partit, saps?
David Palma fins i tot ha dit que havien treballat prèviament una situació com aquesta d'arbitratge en contra, però malgrat tot no van poder fer res més, forçant la tanda de penals i caient després en aquesta loteria. Palma ha insistit en especial en una dada. Les 5 últimes Eurolligues han estat per als anfitrions de la final a 4, en els dos darrers casos, com sabeu, el Kinev Kirishi de Rússia. Pel tècnic de l'Astral Pool femení, això no hauria de tenir tanta incidència.
Cerca l'arbitratge, no sé, porta molta incidència en el joc i cada vegada es prenen decisions que perjudiquen i normalment això sol passar quan arriba un moment de competició important, la final i l'equip que organitza arriba a la final, sempre hi ha aquesta manera de pitar que acaben donant més a l'equip de casa i...
Palma fins i tot ha confessat una conversa privada amb l'entrenador de l'UPC Budapest, Márton Bengzur, la víctima de la natació Sabadell a les semifinals amb la claríssima victòria del conjunt sabadellenc. Els hongaresos també reconeixen aquest factor arbitral en contra de les sabadellenques.
Com a anècdota t'explico que ara quan he arribat a l'hotel a dinar m'he creuat amb l'entrenador de l'UPC i m'ha fet referència a això, no? M'ha dit que m'ha felicitat a l'equip pel joc i m'ha dit... Penso que us han pitat molt malament, sobretot el tercer quart. I jo li he respost que ja sabia que quan anaves a jugar fora contra l'equip local que era normal que ho formava part del joc. I m'ha dit, no, això forma part del nostre esport. En altres esports no passa. I sí que aquí potser s'hauria de... No sé si l'alent o... S'hauria de mirar aquest tema.
L'última, de Mati Ortiz, parlant del regust amarg, o millor dit agredolç, amb el qual han tornat avui mateix de Kirishi. Per la waterpolista sabadellenca, tot i la decepció de no haver pogut aixecar la cinquena, l'orgull i la satisfacció passa per haver fet tot el que estava a les seves mans.
Et queda un altre sabor de boca, potser, que dius, també hem fet, doncs jo crec que bastant tot el que podíem fer, no? Ho vam lluitar com ho vam poder, vam donar el 100% nostre, vull dir, tampoc ens queda el regust aquell que dius, vale, hem perdut perquè és que hem jugat fatal, no, o sigui, crec que vam jugar bé, l'inici potser ens va costar una mica, després vam jugar bé i llavors ja és que, per molt que vulguis, hi ha coses que tampoc no pots evitar, saps?
5 minuts i 3 quarts de 3. Per aprofundir en aquesta qüestió, parlem amb el director de l'àrea esportiva del Natació Sabadell, Xavi Balaguer, aterrat aquest matí aquí després d'un viatge etern que no semblava que s'acabés mai. Com va l'ànim, Xavi?
Hola, bé. Aquí, doncs, com bé dius, ja som a casa i penso que amb la perspectiva del temps doncs, ho veurem d'una altra manera, però ara en aquests moments doncs, encara estem una miqueta amb la final del dissabte molt recent.
Amb ràbia? Un quan recorda el partit sent llàstima, pena, frustració? Quina és la paraula que definiria l'estat d'ànim?
A veure, per una banda és potser una mica una barreja de tot plegat del que dius, però per altra banda no és cap sorpresa. És a dir, nosaltres quan anàvem a jugar aquesta Final Four a Kirishi sabíem que l'escenari que es produiria és aquest i que en el cas d'arribar a una final amb l'equip local doncs tindríem un 50% d'opcions, tot i que potser penso que nosaltres som millor equip que aquest equip rus.
Hem llegit el Xava Gómez, l'entrenador de l'equip masculí, a la ex-waterpolista Jennifer Pareja, a molta gent de l'entorn del waterpolo en general, queixant-se del protagonisme excessiu dels àrbitres. És cert que és un esport molt donat a la subjectivitat dels àrbitres, entre que no es veu sota l'aigua, etc. És molt interpretable. Però, per exemple, algun oient que estigui sentint això i que es pregunti per què afecta tant l'arbitratge arribat a aquest cas en una final de Copa d'Europa?
Sí, a veure, és a dir, afecta l'arbitratge, i l'arbitratge jo penso que una miqueta estava escoltant el que deia el David Palma, i és en aquesta línia el que penso que tenim un problema a nivell d'esport, però no només en una Final Four europea femenina, sinó això es veu patent també moltes vegades en altres competicions internacionals i fins i tot nacionals. És a dir, l'arbitratge té una influència excessiva quan vol, i llavors amb el pas del temps tu ja pots anar preveient en quin escenari es produirà aquesta influència, i aquesta Final Four era un dels escenaris clars en els quals doncs, es anava a produir això, i era un element més contra el qual s'havia de lluitar, perquè al final has de lluitar contra l'arbitratge, has de lluitar contra un desplaçament llarg, has de lluitar contra doncs, una alimentació diferent de la que tens aquí, has de lluitar doncs, contra un equip que està a casa i tu estàs a fora. Al final són molts petits elements que van sumant, que fan que, doncs, el que et deia abans, que un equip com nosaltres, que penso que som el millor equip d'Europa, doncs ens hàgim d'acabar jugant el títol a un 50% amb una sèrie de coses adverses, perquè en situació normal doncs potser el percentatge és d'un 75-25 o un 70-30, però malauradament doncs aquesta vegada les coses han anat així, tot i que insisteixo, no és una sorpresa.
És la segona Copa d'Europa seguida que acaba resolent-se a Rússia, a Kirishi. Dissabte, David Palma ja deia que la intenció de cara a l'any que ve és, sempre i quan evidentment es classifiqui el club, que tant de bo que sí, optar a ser anfitrions de la final 4.
A veure, jo ara en aquests moments sí que realment doncs, això ha sigut com una mena de discurs que anem portant, de dir, bueno, escolta, és que al final el que hem de fer és organitzar-nos nosaltres i que no ens passi això, no? Jo el que sí ara diria és que hem d'anar una miqueta doncs, pas a pas. Nosaltres el que a nivell nacional ara hem de fer és guanyar el títol de Lliga que començarà els play-offs ben aviat. Per altra banda, doncs hem de fer un plantejament de, diguéssim, d'objectius per la temporada vinent doncs que segueixin sent igual d'ambiciosos que aquesta temporada, i a partir d'aquí, doncs, si arriba el moment i tenim l'oportunitat de tornar a portar el millor waterpolo d'Europa aquí a Sabadell, doncs l'aposta del club per aquest tipus d'aconteixements i per un equip com l'equip femení de waterpolo doncs és clara i serà.
Per no centrar-nos només en l'arbitratge, analitzant una miqueta com ha anat tota la temporada en general i sobretot aquest moment determinant, perquè evidentment és el pic més alt en tot el que és el calendari de les noies d'or del club, sembla que per tombar aquest equip, quan un repassa fins i tot l'historial més enllà d'aquesta temporada, o és amb arbitratges en contra, o és amb penals, o és amb les dues coses, però no saben perdre d'una altra manera. Són 7 finals a 4, de les 7, 4 han acabat amb la Champions aquí a casa i les altres 3 o perden per la mínima al Pireu, a Grècia, contra l'Olympiacos, precisament el que diem, de factor piscina, amb un ambient hostil, etc. O és contra el Kinev Kirishi també en una final, tanda de penals, etc. O l'any passat, que és l'únic que no es va arribar a la final, també va ser en una tanda de penals. No hi ha hagut cap moment en aquests últims 7-8 anys en el que l'Estalpul hagi tingut la sensació que li han passat per sobre.
No. Jo penso que justament és una de les coses que cal posar en valor, no? És un equip que té la capacitat doncs, d'estar sempre al més amunt possible, té una gana de títols impressionant, penso que les coses s'han fet ben fetes, perquè bé, ho demostra doncs, que hem optat fins a l'últim moment a guanyar aquesta competició, malgrat totes les adversitats, i per tant és un equip que no se li pot retreure absolutament res. Equip, cos tècnic i tothom que hi està al voltant, doncs d'alguna manera tenen molt clar que aquest és un objectiu, és com dius tu, el pic de la temporada, i aquesta temporada no ha pogut ser, però cal tenir ben clar que hi tornarem.
I ara toca acabar-la, no? I amb això ja ho remato, Xavi. Al final, el recuperar-se anímicament d'un pal com aquest, de perdre com es va perdre dissabte, tal i com estava fins i tot Sabadell, que gairebé tothom estava pendent del waterpolo al migdia, a les instal·lacions de Can Llong, la cafeteria rebentada, gent allà donant suport a les jugadores de David Palma, i quan de cop i volta se t'escapa per un penal una Copa d'Europa, ara refer-te de l'ànim, ara recuperar una miqueta la moral de les jugadores és la clau per acabar la temporada de la millor forma possible.
Sí, ara no queda una altra alternativa que seguir mirant endavant. Afortunadament, l'esport et dona més oportunitats i no cal mirar enrere, és evident que cal aprendre dels errors si és que n'hi ha hagut algun, i el que cal fer doncs, és aixecar-nos i afortunadament doncs, ara tenim un altre títol en joc ben aviat. Les jugadores, la majoria d'elles aniran a selecció aquest estiu amb reptes també importants. Començarà una nova temporada on tornarà a haver-hi una nova competició europea i nous títols en joc. Per tant, aquesta és la, diguéssim, la grandesa i la tristesa de l'esport alhora, que si bé d'una banda doncs, perds un títol d'aquesta manera, però l'esport ofereix noves oportunitats per refer-te de tota aquesta situació.
I que no se'ns oblidi que són subcampiones d'Europa, que tampoc cal treure-li mèrit a això, que no s'aconsegueix tampoc tots els dies. Per la part que correspon, enhorabona també Xavi Balaguer, el director de l'àrea esportiva del Club Natació Sabadell. Ànims a digerir el millor possible aquest punt de barreja que dèiem abans entre ràbia, frustració, al cap i a la fi que cou una derrota com aquesta i acabar la temporada el millor possible. Una abraçada.
Una abraçada i moltes gràcies.
Deixem encara el món del waterpolo perquè l'equip masculí, mentrestant, ha tancat la fase regular de la Lliga Premat guanyant 10-7 al Mediterrani. Precisament, qui serà el seu rival a l'eliminatòria de quarts de final dels play-offs pel títol? Un rival que sempre els complica la vida, com ha recordat Gonzalo López Escribano.
El Medici nos ha atragantado este año un par de veces ya en la Copa y a principio de temporada aquí en casa y... A ver, nosotros veníamos con los deberes hechos ya, porque pasado lo que pasa, íbamos a ser segundos en la clasificación y como ya te he dicho antes, hemos estado cargando mucho esta semana de pesas y trabajo físico y el partido está enfocado a la defensa y la verdad que lo hemos mejorado bastante con respecto al partido de Alfen.
Un Lalo López Escribano que és dels pocs que no ha passat en tota la temporada per la infermeria. En total, 4 són els jugadors que no s'han lesionat en un moment o altre. Jordi Mardones, Javi Bustos, Vicente Matoso i el propi Lalo. La resta sigue a principis de temporada, a finals. Sempre hi ha hagut alguna lesió inoportuna. Massa baixes, el que ha lamentat el waterpolista del club.
Hemos tenido mala suerte este año con respecto a las lesiones porque no hemos podido coincidir prácticamente todo el equipo junto en ningún momento de la temporada, porque al principio sí que es verdad que empezamos todos juntos, el primer mes y medio, dos meses, pero ya en la fase de Champions David le dieron un golpe y tuvo esa lesión del ojo que no pudo jugar durante prácticamente dos meses, y después vino la lesión de hombro de Gorría que por suerte ahora le estamos recuperando para el playoff.
De fet, López Escribano ha anat un pèl més enllà, un pèl més al detall, al fons de la qüestió, analitzant en què condiciona tenir jugadors lesionats aquest Estalpul Natació Sabadell masculí, tant als entrenaments com també als dies de partit.
Más que en el partido lo tenemos en mente el día a día, porque condiciona mucho los entrenos. Pues la verdad que necesitamos estar todo el equipo completo pues para entrenar jugadas de defensa, de ataque, que se necesita tener todos los jugadores y no podemos llamar a 5 juveniles porque para completar el equipo. Entonces eso es lo que nos condiciona. Luego al final del partido mentalmente no te condiciona, pero sí físicamente, porque al estar jugando Champions y jugamos 2 partidos cada semana prácticamente, llevamos una fatiga muy grande.
Dèiem que el club ha tancat la lliga contra el Medi, l'estrena als play-offs no serà encara aquesta setmana, sinó la vinent. Els del Xava Gómez tenen clar també que la cita de dissabte no servirà massa de referència a l'hora d'afrontar els quarts de final. No és lliga regular, sinó que serà ja una eliminatòria de play-off. De pel mig, això sí, tindran cita a Europa. Una altra vegada serà contra l'Spandau de Berlín a Can Llong en l'últim partit de la fase de grups a casa. Per davant només quedarà, després d'aquest contra l'Spandau berlinès, la cita a la piscina del campió vigent d'Europa, com és el Zolnoki hongarès. Publicitat, i encara hem de parlar de l'Oar Gràcia i, sobretot, de les fases d'ascens del masculí i del femení de voli del Club Natació Sabadell.
Ràdio Sabadell.
Has anat mai a l'òpera? Vols fer-ho per primer cop?
Ràdio Sabadell i els Amics de l'Òpera et porten d'estrena.
Cavalleria Rusticana i Pallacci, el millor programa pel teu primer dia.
Regalem 2 entrades dobles per l'estrena. Participa al sorteig escrivint un correu al matí@radiosabadell.fm o enviant una nota de veu al 678 77 56 86 posant el teu nom i cognoms.
I digues quina és la primera paraula que et ve al cap quan penses en òpera.
Amb Jardineria Queralt segur que l'encerto. Aquest Sant Jordi regalaré les roses més maques. Si el que vols és que sàpiga com n'és d'especial, aquest Sant Jordi amb Queralt encertaràs.
Jardineria Queralt, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercè. Telèfon 937 17 92 14.
I a Sant Cugat, al passeig Francesc Macià 58, al barri Coll Favà. Telèfon 930 047 900.
Jardineria Queralt.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de l'Hotel Suís d'avui. Agafem ara la pilota de voleibol per parlar de les vides paral·leles dels sèniors d'aquest esport del Club Natació Sabadell aquest últim cap de setmana. Les fases d'ascens que han disputat a Socuéllamos per una banda, a Pinto per l'altra. Els dos van caure a la primera fase i després es van refer acabant cinquens i amb un bon regust aquesta lluita per ascendir, per pujar de categoria, el que seria Superliga 2. Per exemple, en el cas del masculí, a Pinto derrota en el partit inaugural, com us comentàvem, fins i tot en la presència d'internacionals en el seu dia i medallistes en competicions internacionals, derrota per la mínima 3-2 contra el Cádiz 2012. Divendres us ho dèiem aquí en antena a l'Hotel Suís. El segon partit també el van perdre els nois de Jordi Fernández, en aquest cas per 3-1 contra el Pinto Grupo Ejido. Per fer-nos una idea de com van aquesta primera fase, tant el Pinto com el Cádiz van acabar ascendint. Després ja a les eliminatòries pel 5è i 6è lloc, victòria del Club Natació Sabadell 3-2 contra el Voleibol València. Pel que fa a les noies, a Socuéllamos contra l'anfitrió, derrota per la mínima, és a dir, com els nois, 3-2 en el seu cas contra el Socuéllamos. Després derrota també 3-1, mateix guarisme que l'equip masculí davant dels Aire Dècimes de les Illes Canàries. Per tant, va tocar caure també a l'eliminatòria pel 5è i 6è lloc, i allà victòria més clara de les noies que no pas dels nois, 3-0 contra el Molina Volley de Múrcia. Per tant, un regust positiu el que deixen aquestes fases, i avui el que hem volgut fer és el balanç amb els dos tècnics d'aquesta experiència, lluitant tant el masculí com el femení per ascendir de categoria.
Valoració de les fases d'ascens.
Jordi Fernández, tècnic del sènior masculí de vòlei del Natació Sabadell.
Molt positiva,
perquè bueno, ens falta experiència en aquest tipus de campionats, perquè costa molt arribar, i feia uns 6 o 7 anys que no anava al màster de descens, però l'equip ha rendit el nivell excel·lentíssim, molt més alt del que jo creia possible, la veritat.
Hugo Gotunzo, director esportiu y entrenador del sènior femení.
La valoración no debería dejar de ser muy buena, ¿no? Nosotros, tanto en femenino como en masculino, hemos competido, hemos estado a la altura, hemos mostrado que podíamos haber accedido a la semifinal o a la final. Pero bueno, los partidos no solo hay que jugarlos bien, sino que en los momentos decisivos hay que ganarlos, y ahí es donde nos faltó un poquito de suerte o de experiencia.
Quin ha estat el factor clau per no assolir l'ascens?
El cansanci, sobretot, perquè vam jugar un primer partit contra el que al final va quedar campió, vam fer el 3-2, el quart set el tenim, si haguéssim sabut acabar aquell set, inclús els haguéssim pogut eliminar, i bueno, aquí ells van tirar molta experiència, ens van guanyar, i el partit següent nosaltres teníem una baixa, perquè un dels nostres titulars tenia nova, i bueno, la venir d'endres per la torre marxar.
Nosotros tuvimos 2 bolas de partido contra el local en el primer encuentro, en la primera jornada. Creo que ahí jugamos nuestro mejor voleibol y sorprendimos al equipo local, que venía como gran favorito y como, digamos, estaba todo preparado para la fiesta de ellos, y tuvimos ahí la posibilidad y nos cerramos en ese momento cuando para ponernos 3-1, y luego perdimos ese cuarto set y nos llevó al decisivo quinto, que ellas fueron mejores, ¿no?
Nota de la temporada.
Veient l'evolució que va patir aquí des de principi de temporada, el joc mostrat a final de Lliga i al final aquests 2-3 partits de fase de descens, no li posarem 10, perquè en 10 no existeix, però 9,9 segur.
Sobresaliente, sin duda. Es difícil hacérselo entender a las jugadoras cuando están tan cerquita, tienen la miren los labios y no se puede alcanzar, pero la temporada ha sido magnífica. Esas mismas luego reconocían que hace 2 temporadas habían peleado el descenso y que tenían que estar contentas y orgullosas del trabajo que hicieron en la temporada, pero entiendo de que eso lo van a ver un poquito más con el correr de los días, ¿no?
¿Reptes de futur?
Que l'any que ve hem de tornar a ser, sí o sí, la mentalitat ha de ser d'estar dalt i de ser-hi, perquè aquestes experiències, al final, la majoria d'equips que estaven allà són equips que ja han anat els últims anys, ja han anat diverses vegades, i aquesta experiència d'estar allà al final es nota en aquestes fases finals. Llavors necessitem acumular aquesta experiència, necessitem anar més vegades. Crec que si podem mantenir una mica l'equip, les possibilitats són altes.
No tengo dudas. Yo creo que, como le decía a las chicas, esto tiene que dar un empujón anímico tanto al club como a la plantilla para saber de que se está cerca. Y el año que viene hay que volver a intentarlo, hay que luchar, hay que quizás retocar muy poquito la plantilla como para mejorarla, con la idea de tener más fondo de armario y nada más.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Avui acabem amb handbol i amb l'Oar Gràcia, que han sopegat contra el CUE, però malgrat tot continua 6è a la primera nacional masculina. L'equip verd i blanc va empatar 30-30 contra el Bordils B, un filial que tanca la taula amb només 8 punts, 3 dels quals els ha sumat contra l'equip de Miquel Benítez, 2 a la primera volta i aquest 30-30 al carrer Bocaccio. Tomàs Ferrer, jugador graciank, reconeix que és un rival que els costa especialment.
El Bordils és veritat que és un equip que sempre se'ns ha donat malament o ens ha costat força. També és un equip que la seva defensa varia molt, a vegades fan defensa oberta, defensa tancada, van variant, i és un equip que en atac, en el seu atac, per tant la nostra defensa ens costa molt. Ja s'ha vist aquest any, 36 gols allà, 30 aquí.
La part positiva d'aquesta ensopegada és que el Sarrià, rival directe, va perdre a casa 28-33 contra la Salle Montcada, el 8è, amb la qual cosa l'Oar s'escapa un punt per sobre dels gironins i és 2 per damunt dels montcadencs. L'Oar visitarà aquesta setmana la pista del Palau Tordera, el 3er per la cua, i tancarà la temporada justament rebent un rival directe com la Salle Montcada. Demà a l'Hotel Suís ens visitarà el Frank Lluís per ampliar la seva lleixa dels herois. Valorarem amb la gent del tennis taula femení del Natació Sabadell i amb el Sabadell Rugby Club l'intent fallit d'ascendir de categoria i també com li han anat les coses a Sandra Santanyes i Mercè Pacios, totes dues entre les 20 primeres de l'europeu de BTT a Itàlia. Acabar de passar un bon dia de Sant Jordi. Llegiu, compreu llibres, compreu roses i rebeu una abraçada enorme des del control de so del Toni González. Per la nostra part, això està tot. D'aquí a 23 hores, més Hotel Suís amb tota la informació del dia esportiva de Sabadell. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.